Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Que és dimarts, per tant, obrim el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Jonathan Català. Què tal, Jonathan?
Hola.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Que bé.
Va, preparats tots per aprendre moltes coses,
avui,
tot el que ens expliquis.
Avui biologia.
Avui biologia toca, fantàstic. I crec que és un tema que va relacionat amb un tema que fa uns dies ens vares parlar, oi?
Un dels fakes aquests tan preocupants, que era el respiracionisme, recordem-ho breument, que era això que hi ha gent que diu que es pot viure només de la llum i de l'aire sense aliments, i que es mor gent, s'ha mort gent.
Molt trista aquesta notícia, molt, que ens ho vas dir, dius, molt, que s'ha mort gent per això, eh?
Clar, clar. I això es diu respiracionisme, i fèiem la broma, que és una broma que sap greu fer-la, perquè estem parlant d'una cosa molt seriosa. Però la broma era, algú pensa que realment nosaltres som fotosintètics? Que som com les plantes, que podem fer la fotosíntesi? Ara ja explicarem que les plantes sí que ho poden fer, tot això. Però els humans no. Els humans estem al final de la cadena tròfica, i per tant res de tot això no podem fer. Al contrari, ens n'aprofitem que les plantes sí ho poden fer.
I de fet, ara que ho dius, avui parlarem de la fotosíntesi, és un dels processos naturals més complexos.
Absolutament. Ens ha costat molt entendre'l i potser encara no l'entenem del tot. És una meravella de l'evolució, veritable meravella, on per cert, avui no entrem molt en aquest punt que ara et dic, però la quàntica també hi té.
També hi té a veure?
I tant, i tant, i tant. Un dels processos químic-físics que passen allà.
Ostres, això
té
no
relació, té relació amb la quàntica. És un procés que és molt complex des del punt de vista químic. És molt, molt, molt complex. I és extraordinari perquè ha convertit aquest planeta en el que és. Ara un oient pot estar pensant, ah, clar, sí, perquè la fotosíntesi és molt important perquè la fan les plantes. Però no només és això, és que la fotosíntesi és bàsicament el procés que ha fet que la llum del sol es transformi en aliment per tota la vida de la Terra. O sigui, una planta captura, ara ho explicarem en una mica més de detall, captura llum del sol per poder fabricar aliment, sucres. Els herbívors es mengen les plantes i nosaltres ens mengem els herbívors, o les plantes. De manera que al final, quan tu et menges una planta o et menges un animal que ha menjat una planta, és a dir, tot, t'estàs menjant llum del sol. Estàs incorporant...
Que bona!
És xulo, això, eh? T'estàs incorporant dins del teu cos energia que ha vingut del sol, com a llum, i que les plantes han transformat en quelcom que la vida pot aprofitar. Sucres, i no només sucres, que després, això, els herbívors es mengen i que els carnívors mengem. No em diguis que no és fascinant aquest procés. Per tant, és molt més que, ah, sí, mira, les plantes són verdes i fan la fotosíntesi. És que les plantes són els panells solars de la vida.
Va, ens hi posem.
Vinga.
Jonathan, o sigui, ja només per començar, què creus que és el més, el que hauríem de saber, el més bàsic de la fotosíntesi?
La fotosíntesi, primera, aquest titular que hem fet ara, no? Són els panells d'aliment de la vida, panells solars d'aliment de la vida. El fan molts organismes, els que més coneixem són les plantes, però també el fan algunes algues i bacteris, el fan a través d'uns pigments, que ara també explicarem, que es diuen clorofila, i bàsicament el que fan és capturen la llum del sol i amb aquesta llum del sol fabriquen, això, sucres i altres components essencials perquè la planta creixi i després perquè altres organismes en puguem gaudir. I un dels subproductes que surt d'això, que les plantes diuen, mira, això em sobra i no ho vull, és l'oxigen. És l'oxigen que respirem nosaltres. Uau. De manera que fixa-t'hi tu la importància que té la fotosíntesi. No només són els panells solars que permeten que la llum del sol es converteixi en aliment, sinó que ens donen l'oxigen que respirem.
Tornem, però, perquè, clar, aquest procés és vital perquè les plantes puguin viure, no? És necessari perquè puguin viure.
Exacte. Elles. Això ja es va saber quan es va, de fet, quan es va descobrir, no encara com funcionava el procés, però quan es va descobrir que les plantes feien aquest procés que ara anomenem fotosíntesi, és quan es va veure que sense llum, o quan les plantes doncs, no creixen, no? I també quan es va veure que les plantes són capaces també de viure en entorns on no hi ha apenes oxigen, on n'hi ha molt poquet, perquè el que fan, ara ho explicarem a través de la fotosíntesi, és, amb la llum del sol, transformar el diòxid de carboni, que és aquest gas que nosaltres exhalem, per exemple, quan respirem, per cert, un gas d'efecte hivernacle, aquest gas que ens preocupa perquè també el provoquen les cremes de combustible fòssil que nosaltres fem, doncs les plantes també són capaces d'agafar aquest diòxid de carboni i amb la llum del sol, i aquest diòxid de carboni i aigua, fixa't, components essencials per les plantetes, les has de regar, necessiten llum, doncs el que fan és transformar-ho en aliment i en oxigen.
Això és meravellós, jo t'ho juro. Jo, sort que tenim el Joan Anton Català que està amb nosaltres, perquè, clar, tot el que ens està explicant a mi em sona, a, com deies tu, a biologia.
Clar, és biologia. Ho vam estudiar d'aquella manera, eh? Sí. Perquè a vegades s'expliquen les coses molt de pressa i potser no estàvem atents aquell dia també a classe.
També pot ser. Això podria ser, això té tota la pinta que va ser així. Què més hauríem de saber de
la Mira, anem a veure com funciona.
Sí. Anem a veure com funciona, sí?
Mira.
Vinga, anem-hi. El patio de tu casa huele a flores. Aquest procés.
Això es fa en uns òrgans que tenen les cèl·lules, això, de les plantes, de moltes algues i de molts i d'alguns tipus de bacteris que es diuen cloroplasts. Els cloroplasts tenen clorofila, que és aquest pigment, sí, que és el que farà que tot això funcioni. I la clorofila el que fa és molt sensible, captura la llum del sol, però no tota la llum. De fet, captura la blava, captura la vermella, però no vol la verda. De manera que reflecteix la verda, i això és la raó per la qual veiem les plantes verdes.
Val.
Perquè reflecteix la llum del sol verda, que és la que la clorofila no ha volgut. Diu, aquesta te la torno. I llavors veiem les plantes...
Que fàcil, o sigui, això t'ho explica el Joan Anton així, d'aquesta manera, i dius, besos, això és així, que t'ho expliquen en altres moments i no ho està clar. Per tant, color verd.
Color verd, el és el que no vol. La clorofila és el que no vol. Per tant, és el que nosaltres veiem, perquè rebota, es reflecteix. Sí. Val, el que fa la clorofila és agafa aquesta aigua que arriba i el que l'utilitza, tota aquesta energia, per descomposar l'aigua. L'aigua sabem que és H2O, doncs és capaç de fer un procés que és molt complicat a nivell químic, vull dir que consumeix molta energia, que és trencar aquesta molècula tan estable de l'aigua, i això ho fa amb aquesta llum del sol. I aquí s'engega tota una cadena de reaccions químiques on hi ha electrons que van passant d'un lloc a l'altre, aquí on hi ha la quàntica per allà al mig, però que no...
Que és el
no,
que...
No hi entrarem un altre dia. Sí, amb la quàntica un dia li dedicarem un capítol i explicarem així de manera senzilla per tothom, o intentarem, què és la quàntica. Total, que aquí hi ha una cadena que es produeix de reaccions químiques on els electrons van saltar, on un electró va saltant de lloc en lloc, de molècula en molècula, i amb això el que fa la planta o el bacteri o l'alga és generar unes molècules químiques molt complexes, una d'elles és l'ATP, adenosina trifosfat. L'adenosina trifosfat a mi m'agrada explicar-la, també la tenim nosaltres, no només les plantes. No, t'alegrarà saber, potser, Mercè, que a l'univers tot es paga. No hi ha res de franc, no només tu pagues l'energia, la paga tothom.
Tothom.
I les nostres cèl·lules, o les cèl·lules de qualsevol organisme, també han de pagar l'energia. Doncs tu ho pagues amb euros, però les cèl·lules paguen l'energia amb una molècula que es diu ATP. ATP és la molècula que les cèl·lules utilitzen per comprar energia i utilitzar aquesta energia per fer coses tan boniques com parlar, moure's, estimar o pensar. Eh?
Sí.
Doncs aquesta molècula també la tenen les plantes i aquest salt d'electrons que forma la captació de la llum de la clorofila fa que també es formi aquesta molècula ATP i a partir d'aquesta molècula, amb aquesta energia que es pot comprar amb l'ATP, la planta comença a comprar coses. Comença a comprar la formació de sucres, glucosa, que és el sucre que més ens sona, aquest és un dels que formarà la planta, altres sucres també, algunes proteïnes i alguns teixits que es formen a partir de proteïnes que la planta necessita per créixer. Per tant, així resumidament, arriba llum, la clorofila capta una part de la llum, excepte la verda, amb aquesta trenca a l'aigua, fa que els electrons comencin a saltar, hi ha una cadena complexa de salt d'electrons amb altres molècules, acaba formant-se una molècula que és la moneda per comprar energia, i ara que té això com el monopoli, va i compra coses.
I juga.
I compra sucres, i compra teixits, i així és com la planta creix. I amb aquest procés s'elimina oxigen, que és el que la planta no vol, i emet cap a l'atmosfera. Aquesta és també una funció molt important de la fotosíntesi.
Clar.
Abans dèiem el diòxid de carboni que necessita la planta, justament per fer tot això també, perquè incorpora diòxid de carboni, és un gas d'efecte hivernacle. Doncs el que fa és el transforma en oxigen. Uh-huh. Ens agafa diòxid de carboni i, a canvi, ens dona oxigen, que és el que, amb el que nosaltres respirem.
Clar, una pregunta que potser la gent s'està fent ara és... A quina part de la planta passa això?
Els cloroplasts és aquesta, són uns orgànuls que tenen les cèl·lules de, dels vegetals, no només els vegetals, a on es fa la fotosíntesi a dins. D'alguna manera, els cloroplasts serien les fàbriques d'energia d'una cèl·lula vegetal.
Val.
Nosaltres, els animals, tenim uns altres orgànuls dins de les nostres cèl·lules que també fabriquen energia, que es diuen els mitocondris. Per cert, et diré una cosa tremenda.
Ai, ai, ai.
Tremenda.
A veure què ens dirà avui.
Tremenda. I ho va descobrir una senyora que es deia la Lynn Margulis,
sí,
que va ser molt criticada en aquell moment, és que se suposa, i avui sabem que va ser així, que fa milers de milions d'anys, quan hi havia ja vida, però eren organismes molt simples a la Terra, eren unicel·lulars, un bacteri es va menjar a un altre, i quan aquest altre bacteri era dins del bacteri que se li havia menjat, va dir, escolta'm, i si pactem? Mira, fem una cosa, no em destruiràs i jo et fabricaré l'energia. I aquell bacteri va, doncs anem-ho a intentar. I va haver una simbiosi, una col·laboració, i aquests bacteris que van ser menjats per aquella cèl·lula són les mitocòndries que tenim avui a les nostres cèl·lules o els cloroplasts que tenen les plantes per fabricar energia. Producte d'una col·laboració, d'una simbiosi fantàstica que va succeir, doncs, això, fa milers de milions d'anys.
Imagina't. Jonathan, existeixen tipus de fotosíntesi?
Sí, hi ha fotosíntesi que no es basen en l'oxigen, però, de fet, la més freqüent és la que allibera oxigen. Es trenca l'aigua, agafa diòxid de carboni i allibera oxigen. Ara et donaré la fórmula per entendre, fórmula molt simplificada, per entendre quin balanç de coses entren i surten de la fotosíntesi, i veuràs que està basada en el número 6. Meravellosament en el número 6. Mira, a la fotosíntesi entren 6 molècules de diòxid de carboni, entren 6 molècules d'aigua, i surten 6 molècules d'oxigen i una molècula de glucosa, que curiosament la fórmula de glucosa és C6H12O6. Per tant, fixa-t'hi, el número 6 a tot arreu de la fotosíntesi, basada en el número 6.
T'agrada el número 6 a tu?
No especialment, i a tu?
No.
A mi no especialment.
No, però com que, clar, Joan, tot això que ho explica, no?
No, perquè...
Amb tanta passió, dic, igual li deu agradar.
No, no,
6.
Però és...
Quin número t'agrada, tu?
El 7 m'agrada força. El 7 m'agrada força. Però aquí ho trobo
com molt,
arrodonit,
no?
Tot,
total,
no?
És
tot, bueno, ha de quadrar, al final són matemàtiques, vull dir, ha de quadrar, el que entra surt,
sí,
per tant, ha de quadrar. Però que entrin 6 i 6, i surtin 6,
home, clar,
i 6, i 12 i 6, ho trobo màgic, sí.
Bueno, anem a estudiar, mira, anem a estudiar més coses sobre la fotosíntesi amb Jonathan Català. Mira, Joan Anton, per ja arrodonir aquesta
molt
classe d'avui, què ens diries?
La catàstrofe de l'oxigenació de la Terra.
Sí.
Perquè sabem que la primera versió de l'atmosfera de la Terra no hi havia oxigen. Mm. Això ho sabem del cert. De fet, l'oxigen, si ho penses, veuràs que és molt antivida. L'utilitzàvem, per exemple, quan amb el Covid, i encara avui l'utilitzem, l'ozó, que és un derivat de l'oxigen, l'utilitzem per desinfectar. Mm. O quan ens fem una ferida, posem aigua oxigenada, que el nom ja indica que és aigua que té oxigen, que té una quantitat superior a oxigen de la que l'aigua normal té. L'oxigen és esterilitzador de la vida. Mata microorganismes, mata cèl·lules. De manera que un pot entendre que la vida a la Terra va aparèixer sense oxigen. La primera vida a la Terra, fa 4.000 milions d'anys, no hi havia oxigen, i això eren organismes, doncs, que consumien altre tipus de fonts d'energia. Què passa? Que va haver un moment que la natura va inventar això de la fotosíntesi. I van aparèixer uns microorganismes unicel·lulars que es diuen cianobacteris. Mm. Són uns bacteris que són capaços de fer la fotosíntesi. I d'aquesta manera van començar a fabricar oxigen. I la nostra versió 2 d'atmosfera de la Terra es va començar a fabricar cada cop amb més oxigen, fins al 21% d'oxigen, que és la quantitat que ara tenim. Però, clar, abans dèiem que l'oxigen és molt perjudicial per la vida, no?, en general. De manera que et pots imaginar la catàstrofe que va significar per la vida que ja existia a la Terra,
clar, en aquell moment sí,
que es carregués l'atmosfera d'oxigen. Allò va significar segurament la primera gran extinció massiva que hi ha hagut al planeta, l'aparició de l'oxigen a l'atmosfera i la desaparició d'un munt de microorganismes que havien aparegut i que vivien sense necessitat d'oxigen i pels quals l'oxigen era extremadament perjudicial. Afortunadament, la natura no estava disposada a rendir-se davant d'això, perquè era la que havia inventat i va fer que hi hagués altres formes de vida que s'adaptessin a funcionar amb oxigen, que aprofitessin, com nosaltres, que aprofitessin l'oxigen per respirar. I aquí és on venim l'evolució, la següent evolució de la vida a la Terra, que són tots els organismes que necessitem oxigen per respirar.
Ara que tu dius aquesta evolució, quin estudi s'ha fet de la fotosíntesi?
Ah, se n'han fet molts. Ja et dic, al començament eren aquests estudis que agafaven plantes, les posaven en recipients, primer miraven que la llum era un component essencial, i després eren alguns experiments que es van fer on es posava fins i tot una espelma dins de la capseta on s'havia posat la planta, i s'encenia l'espelma de manera que es consumís l'oxigen que hi havia dins de la capseta. Es consumia l'oxigen. Però després resultava que al cap d'uns dies continuava havent-hi oxigen, tornava a haver-hi oxigen, es podia tornar a encendre aquella espelma dins de la capseta. Qui havia creat aquell oxigen? La planta. S'havia posat una planta i, per tant, la deducció és que és la planta la que ha creat oxigen. Avui sabem que funciona per la fotosíntesi, que les plantes, com dèiem, agafen llum, agafen el diòxid de carboni i el converteixen en oxigen. Aquí es va començar a entendre això, que les plantes són capaces de fer aquest procés que anomenem fotosíntesi i que generen oxigen. Però s'ha trigat molt de temps, amb l'estudi exacte, i avui ja et dic que encara continuem amb alguns detalls que són sorprenents per la ciència, aquests més relacionats amb la quàntica. Són processos que realment són molt complicats que passin. Aquest salt d'electró que et deia, aquestes cadenes que es produeixen dins els cloroplasts, que fan que els electrons saltin, hi ha uns punts d'aquesta cadena que són molt improbables que succeeixin, però en canvi succeeixen. És el que ha donat la vida en aquest planeta. I això és el que s'explica per processos de quàntica que s'anomenen efecte túnel, que l'efecte túnel de quàntica bàsicament diu que aquest salt que hi ha, aquest penya-segat que una partícula no pot travessar perquè no té prou energia, doncs la quàntica et diu, tot i que no tingui prou energia, potser a la partícula li donarà la gana travessar-la. I efectivament la travessen. I això és el que permet que la fotosíntesi funcioni i moltes altres coses. És que la natura, a veure, és que la natura ens porta molt avantatge. Tot el que nosaltres inventem
I que ens pensem
que som els reis del mambo aquí i tot, la natura porta milers de milions d'anys fent-ho. I ho fa perfecte. I de fet, nosaltres també som perfectes des del punt de vista aquest que som una invenció, una creació de la natura.
No sé si quan estaves parlant, mira, ens queden res pocs minuts, Joan Anton, però deies la segona fase de la fotosíntesi, sí que és veritat, no sé si hem parlat de Calvin.
El cicle de Calvin. Correcte, aquest és un procés que vam estudiar a l'institut i que funciona dins d'aquesta cadena que dèiem de la fotosíntesi. En el cicle de Calvin, que com el nom indica és un cicle tancat on es generen determinats compostos que funcionen en aquest salt d'electró que ha arribat, aquí és on es genera la glucosa. Per exemple, aquí és on es generen alguns sucres, no només la glucosa, però bàsicament la glucosa que permet que tot això que m'ha explicat funcioni.
Se li va atorgar un premi Nobel.
Un premi Nobel l'any 1961. Mira, l'any... Bon any. Bon any, el 61. No entrarem en detalls.
És una bona collita.
No entrarem en detalls.
Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic, divulgador científic, i si m'ho permets també filòsof, que això l'altre dia ho va dir la Vanessa.
Jo li agraeixo molt, però no. Primera perquè no ho soc, i després perquè amb molt de respecte pels que sí que ho són.
Molt de respecte cap a tu, Joan Anton.
Gràcies.
Moltes gràcies.
A tu.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
5 minuts i seran 5:45 de la tarda. Continuem aquí al Fabricació Pròpia i ja tenim a la Pia Bernat preparada, que ens vol demanar la paraula de la setmana.
Demano la paraula.
Montse Pi Bernat, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Marrameu.
Marrameu, sí. I amb aquesta onomatopeia, molt bé, ho fas molt bé, de ben segur que ja us imagineu la paraula que he triat avui, però ho he fet per una noticieta d'aquelles que ens fan somriure. A veure, Mercè, tu vas o anaves a la biblioteca a agafar llibres en préstec?
Doncs sí, a vegades sí.
Sí. I no et passava que molt sovint et despistaves amb el dia que havies de tornar el llibre i aleshores et sancionaven sense poder-ne treure cap més durant uns dies?
Mal de cap, tu.
Sí, no? Sí. A mi també. I, doncs mira, resulta que la notícia és que la Biblioteca Pública de Worcester a Massachusetts han tingut una iniciativa que m'ha semblat divertida, que és que pretenen animar els usuaris de la Biblioteca Pública a confessar tots els llibres que no s'han recordat de retornar a temps o que els han fet malbé, allò que et cau el cafè a sobre sí. I tot això, no? I com? Doncs durant tot el mes de març poden anar a la biblioteca a confessar el delicte i evitar pagar la sanció corresponent. Però ho han de fer a canvi de què? Doncs a canvi d'enviar una fotografia de gats.
Segur que tenen èxit, jo crec, eh? Hi ha vaticino èxit amb aquesta iniciativa.
Sí, sí.
Montse, per tant, avui la paraula que demanes és gat, doncs què en fem d'aquesta paraula?
A veure, comencem pel principi, si et sembla. Ve del llatí, però del llatí tardà, catu. I exactament...
Catu?
Catu, amb dues T's. No se sap d'on ve.
Catu.
Però el que és curiós... Escolta, Mercè, que estàs despistada. El que és curiós és que... No se sap exactament d'on ve aquest catu. Per què ho dic? Doncs perquè el terme més antic i tradicional en llatí per designar aquest animal era feles, d'on deriva, per exemple, felí.
Ah, clar.
En algun moment, ja en temps romà, el felí es va especialitzar per designar el gat salvatge i el catu es va apoderar del gat domèstic. Però ja et dic que és d'origen incert. En tot cas, gat, gata, mamífer carnívor que ha acompanyat la humanitat des de temps immemorials. Evidentment, tenim molts tipus de gats. No entrarem a enumerar les espècies. El siamès, el d'angora, el masquer, el fer, el salvatge... Són
moltes.
Moltes,
sí.
El que sí que cal dir és que el nom de gat designa altres realitats. És el nom, per exemple, d'instruments o d'objectes materials que per la forma o per l'aplicació poden comparar-se al gat domèstic.
I, perdona, Montse, el gat de canviar les rodes del cotxe.
Aquí vaig, efectivament, no? Molt bé, gat.
Clar. Un
instrument d'aquell que serveix per aixecar els cotxes. Però també gat, abans, era la bota de cuir d'un o dos litres de cabuda per portar i beure vi o la bossa, per exemple, també on es guardaven els diners en temps antics. O també el gat era una eina de fuster, un instrument per pescar i també un instrument per netejar l'interior dels canons, es veu, entre d'altres. També, gat és el nom d'algun peix i d'alguna planta. I mira si en tenim de gats. I encara gat es va servir per altres realitats.
A veure, quines altres realitats?
Doncs mira, ara ho veureu, amb l'apartat aquest de les locucions, que ja sabeu que les locucions són aquest conjunt de paraules que, posades juntes, totes elles, donen com a resultat un altre significat. A veure, som-hi, que n'hi ha moltes. Per exemple, ser gat vell.
Ah, calla, aquesta la sé. És quan una persona té molta experiència, no?
Sí, molt bé.
En una cosa, se li nota, perquè saps això que dius? Les veus venir, no? És, o sigui, és llesta.
Exactament, una persona múrria, viva... I mira, si l'allarguem més aquesta locució, en tenim una altra, amb un altre significat. En diuen, per exemple, ser gat de 20 ungles. De 20 ungles. Mm. Què és ser gat de 20 ungles? Doncs és ser lladre, tenir la mà llarga, per robar. Mm. Més, ser gat de mar.
Gat de mar?
Això ho diuen dels aprenents de mariner, es veu. Mira, un altre, anegat.
Ui, això em sona d'haver-se, no sé, haver-se passat una mica amb l'alcohol. Pot ser o no?
Correcte. Sí? Sí. És estar embriac. Estar embriac és anegat. Per això també pots tenir el gat o agafar un gat.
Ah.
Agafar un gat o aplegar el gat, que tot això vol dir emborratxar-se. I ara, locucions que fem servir molt en el dia a dia. Segur que et sona, ja veuràs. Ser quatre gats.
Sí, home.
Ser poquets.
I nosaltres tenim la tertúlia dels quatre gats.
Ah, mira, molt bé.
Els divendres. Val.
Ser un orgue de gats.
Sí.
Això ho diem quan hi ha molt soroll i crits, no? Això sembla un orgue de gats.
Mm.
Una altra, molt famosa. Buscar tres peus al gat. Hi ha qui diu cinc,
sí,
hi ha qui diu set. Depèn de cada zona, no? Buscar tres peus al gat.
Sí.
Això es diu quan pretens coses impossibles. Sovint ho diem en negatiu, no? No li busquis tres peus al gat,
sí,
això.
Sí, no siguis rebuscat, no?
Exacte, molt bé. No busquis coses amagades. Mm. Més cosetes. Saps que de les persones amb els ulls molt blaus es pot dir que tenen ulls de gats?
Mm-hmm.
Jo no ho sabia.
Sí.
Tenir ulls de gats és tenir els ulls molt blaus.
Mira com la nostra companya, la Vanessa Carrasquilla.
Molt bé.
Aquests ulls de gat.
De gats, doncs mira. Una altra que segur que sentim en el dia a dia, donar gat per llebre.
Ah, sí. Mira, aquesta te la sabria dir. És quan t'enganyen. Bueno, clar, és que tothom sap, no? O et volen enganyar donant una cosa de poc valor.
Molt bé.
Una imitació.
Per exemple. No? Sí, molt bé, donar gat per llebre. I si estàs com gat i gos?
Tot el dia barallat. Molt amb els germans quan ets petit, per exemple.
Sí,
i mira, ara Montse em ve al cap jugar al gat i a la rata.
Perfecte. Mira, d'entrada és el nom per designar un joc infantil. Però jo diria que també la diem en sentit figurat, quan dues persones es fan la guitza o juguen a amagar-se o a perseguir-se, juguen al gat i la rata. Més locucions per acabar, que ja veus que n'hi ha una llista llarguíssima. Haver-hi gat amagat en un assumpte. Quan una cosa és tèrbola i penses, calla, que aquí m'amaguen alguna cosa, hi ha gat amagat. Després tenim, per exemple, caure com els gats. No en sentit recte, que ja sabem que els gats sempre cauen bé i no se solen fer mal, no? Cauen de quatre grapes. Però en el sentit figurat, quan algú cau com els gats, és que té molta sort. Aquest sempre cau com els gats. I si una persona la veus que està prima i més aviat malalta, hi ha una comparació una mica bèstia que diu, sembla un gat escorxat.
Carai.
Queda clar, oi?
A veure, Montse, tens algun problema amb les músiques d'avui?
Bueno, a veure, és que són en castellà i a mi m'agrada més quan les busqueu en català.
Ja, ja,
però
ja
no puc dir res perquè les feu vosaltres.
Ja t'imagino.
Només donar gràcies.
Mira, va, ha quedat... Jo, la veritat, he quedat parada perquè no m'ho imaginava, la quantitat de locucions que fem servir però amb la paraula gat, però, Montse, com molt quotidianes.
Sí,
no?
Sí.
Eh que sí? Vull dir que són...
Tan no quotidià com un gat, no? Diríem, sí.
Tal qual. I per això penso que, clar, de frases fetes també n'hi deu haver moltes.
Sí,
és així o no?
I també algunes et sonaran, diria. Per exemple, aquesta primera. Qui no té feina... El gat pentina.
Ui, sí, aquesta l'he sentit molt. Què vol dir exactament?
Doncs vol dir que de vegades la gent, encara que no tingui problemes, se'ls busca. Bé sigui per distreure's o bé sigui per emprenyar el personal. Qui no té feina, el gat pentina. Un altre. Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou. Aquesta us l'explico per si no teniu clar ben bé què significa. La persona que ha sofert un dany procura de no patir-ne d'altres, encara que siguin menys importants. Referents relacionats amb el temps, també. L'abril té cara d'abat i urpes de gat. O sigui, abat, un abat d'un monestir. Vol dir que ens pot sorprendre el clima de l'abril. L'abril té cara d'abat i urpes de gat. I escolteu, si veieu un gat que renta la cara, doncs mira, diuen que plourà.
Ah, sí? Això no
si sabia. Si fem cas del refrany, diu, quan el gat es renta la cara,
és que...
pluja es prepara.
Doncs que rentin la cara.
Estarem atents, i sí, sovint, que es renti la cara.
Sí.
Si ens referim a l'animal domèstic, gat sobre balcó no vol companyó. Això suposo que és perquè quan els veus, aquells gats que estan allà a la brana del balcó, que dius, ai mare, que aquest
que
gat caurà, no vol companyó, suposo que no vol distracció.
Mira, no té
el
dia, exacte,
que
vol estar sol.
Sí, que no els espantem perquè no puguin caure. Gat miolador mai serà bon ratador. Mira, no estarà per la feina de caçar ratolins, vaja. Gat miolador mai serà bon ratador. I abans a les masies, que eren molts necessaris, tant gats com gossos, i per això es deia casa sense gat ni gos, per a vos. És a dir, jo, a mi doneu-me gats i gossos en una casa. Si ens referim a les persones que per algun aspecte del seu caràcter ens recorden els gats, també hi ha refranys. Per exemple, gats amb gats mai s'esgarrapen. És a dir, que si les persones són del mateix bàndol o s'assemblen molt, no es faran mal l'un a l'altre. Gats amb gats mai s'esgarrapen. Si vols avisar algú que no et fa cas, però tu saps que ja s'ho trobarà.
Ah,
o sigui,
sí?
No em vols fer cas? Doncs tira.
Tu fes i ja t'ho trobaràs.
Doncs hi ha dues refranys que diuen menja, gat sardina, que ja et picarà l'espina. O bé, fes, gat, que ja t'ho trobaràs plegat. Volem dir, jo ja t'he avisat.
Jo t'ho he dit.
Ja t'apanyaràs.
Val.
I n'hi ha una que també m'agrada especialment, que diu... Quan el gat no hi és, les rates ballen.
Sí, aquesta és veritat. O sigui, quan el que mana, no?
No hi és. Si
bé no hi és, exacte. Vol dir que els subordinats fan el que...
El que els sembla, vinga. No? I sol ser segurament coses que no toquen,
que no?
Que no
toca, exacte.
Quan el gat no hi és, les rates ballen. Correctíssim. Escolteu aquest, que m'ha semblat d'una saviesa popular extrema. Diu, dins del plat i sense cap, qui sap si és conill o gat? És a dir, sempre ens poden enganyar, oi? Doncs, al final.
La veritat és que sí. Mira, Montse, avui, si et sembla, acabo jo la secció.
Ah, molt bé.
Ara me sap greu, però podria ser com aquest. És que em ve molt de gust.
Digues, va.
Va, em deixes. Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos.
I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte...
S'ha acabat.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Aquest març, el llegat i la devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana.
Diumenge 17, la Passió segons Sant Joan. Sota la batuta de Jordi Savall i dilluns 25, la Passió segons Sant Mateu amb direcció de Christoph Pregardian. Gaudeix de dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Vinga, va, que ja ha marxat la Pi Bernat. Roser Pedrós.
Bona tarda a tothom.
Com estàs?
Molt bé, amb ganes de guerra.
Ui.
Amb el bon sentit, amb el bon sentit.
Aleix Cabrera.
Bona tarda.
Guillem Figuerola.
Bona tarda.
Bueno, escolta, estem parlant de tantes coses, vull dir, abans de dir-li adéu a la Montse. Però teníem... A veure, és que avui... Sé que l'Aleix m'ha enviat un WhatsApp i m'ha dit... Jo vull fer una petició al mestre Virgili, que sé que el teniu el divendres. Què li vols dir al mestre Virgili? A veure.
Aviam. No, a la feina tenim el debat de si les correccions lingüístiques que es fan a vegades a les xarxes ens porten cap a un català arcaïtzant. I al final també hi ha un altre sector del món lingüístic que parla de que la llengua és viva i que, per tant, ens hem d'anar acostumant a aquestes excepcions que s'estan fent, no? Doncs a barco, etcètera, no? Aquestes paraules que venen del castellà, moltes d'elles, i s'acaben acceptant, i les trobes a l'IEC. Llavors, què hem de fer? Cap a quin model de català hem d'anar? Cap al català d'abans, o aquest més nostrat, o diguem-li més arcaic, o hem de deixar que la llengua flueixi i que, per tant, es modernitzi? Què hem de fer?
Mestre Virgili, què hem de fer? Doncs aquesta petició, mira, li passarem, li transmetrem a...
Doncs moltes gràcies.
Jo diria que ens està escoltant, eh? Però...
O moltes però... mercès.
Exacte.
Clar. Vosaltres, aquesta pregunta que planteja a l'Aleix, quina resposta tindríeu? O sigui, Roser, tu què creus?
Jo estic d'acord que hem de rectificar moltes coses que hem castellanitzat. I sobretot aquí, a l'àrea metropolitana. S'ha fet una entremescla de tot, ja no saps si parles mig català, mig castellà, i cometem quantitat de barbarismes. Aquest és el meu criteri. I jo, dintre el que cap, i dintre la meva pobra ignorància, intento modificar coses. Però, clar, sense adonar-te'n, pues, caus amb les errades.
Clar, ho tens tan interioritzat, no? Que moltes vegades
però costa. Però almenys a mi em passa, te n'adones, sí. Llavors rectifiques, no?
Sí.
I estic d'acord amb el que ha dit l'Aleix.
Jo crec que és important mirar endarrere perquè hi ha hagut una pèrdua de lèxic, que es nota inclús amb les generacions més joves, però també crec que és important que que no ens centrem tampoc en recuperar moltes coses del passat també i mirem les coses que venen del futur, perquè ara crec que també està molt de moda les expressions aquestes que sorgeixen d'internet, que normalment són expressions angleses, i crec que una manera també de fer atractiu el català, sobretot per les joves, les generacions més joves, és fer catalanitzar aquestes expressions i crear noves paraules en català que no existeixen, que venen d'expressions angleses. Però, per exemple, jo sóc molt partidari sempre de recuperar les frases fetes. A mi les frases fetes i les expressions...
Sí, són molt bones.
Crec que és algo que les generacions més joves estan perdent sí. I és algo que crec que sí que s'hauria de treballar per mantenir.
Sí, estic sí, d'acord. Sí. De fet, jo reconec que, per exemple, amb la parla és més fàcil patinar, no? És el que deia la Rosi ara. Quan escric sóc més conscient i molts cops
sí,
penso...
Visualitzes.
Quan utilitzo la llengua... Veus, ara em ve al cap la meva mestra de català de tercer de Bupicou, la Mercè Rierola, que sempre ens deia si mai teniu diverses opcions de terminologia, mireu la que s'assembli menys al castellà, ens deia ella, no? Llavors, per exemple, deia, doncs, utilitzar-us, usar, fer servir, que en castellà no es diu, hacer servir, no? Llavors,
no,
sempre
clar.
Ens deia, tireu cap a la més nostrada. I molts cops em ve al cap la meva mestra de català.
Tenim un missatge del Virgili.
Ostres.
Diu, modernitzar el català és castellanitzar-lo, en realitat. Diu, es modernitza el francès i l'italià. Ara em cridarà l'atenció perquè no vol que digui aquestes coses.
No ens hi trobarem, eh? No.
Castellanitzar-lo i també el que deies tu ara, Guillem, no? Que molts termes anglesos ens els apropiem directament. És a dir, per què no diem pirata informàtic, diem hacker ja, no? Inclús amb la A oberta, no? Hacker.
Sí, però jo em referia més a expressions d'aquestes ara que són una mica molt de... Aquestes que s'han parlat ara tant del...
Argot juvenil.
Perdoneu-me la llengua, el pel cul... Totes aquestes expressions, al final són... Són coses que veuen molt de potser, les expressions que teníem als 90 eren molt castellanitzades. De les
sí,
maquilles amb les rimes...
Vale, toma... el vale que se'ns ha quedat.
I crec que la gràcia d'aquestes expressions d'ara és que hi ha gent que està intentant fer un esforç en català per versionar-les a la nostra llengua. Jo quan em refereixo a modernitzar això... Però, clar, és una mica més bevent de l'anglès. Potser alguna també està veu del castellà, però intentar sempre sí. Buscar la...
La paraula o la frase...
El pel cul, el cervicony...
Sí, bueno, és que jo...
De... Sí, perdoneu.
No,
per...
No, és que ho diem ara amb la Marta.
No, sí.
Són malsonants,
Totalment, total. I dius, ostres, què estan dient? Mira, jo acabo de cometre, ostres.
Però llavors quan llegeixes o sents algú que diu m'afalaga, o no li busquis els tres peus al gat, no? Tirar la casa per la finestra, dius...
Estàvem escoltant la Pi Bernat, no?, que justament deia, parlava dels gats, per cert, diu, el mestre Virgili diu, és molt perillós això de com més diferent del castellà, millor.
Ah, calla. Doncs divendres, mestre Virgili, us escoltem.
Oh, i tant.
Sí, sí.
I tant, i tant.
Has de demanar una tutoria personalitzada.
Totalment.
Vols venir?
A quina hora? Ja ho parlarem, ara ho parlem, després, fora de micros, ho parlem.
No, a veure, vosaltres sou taula de diàleg. Jo hi ha una
paraula,
podeu venir quan vulgueu.
És molt simple, però que detesto, però de sempre. El bueno. I que la utilitzem,
saps què em dius?
És el
perquè,
bé.
Mira, jo sempre ho dic moltes vegades, és el bé o és d'acord o entesos?
Exacte, mira entesos. Que són precioses.
Mira.
Signo per l'entesos, està molt bé.
Per això, Virgili, això perquè els divendres tenim el gran mestre Virgili que ens ajuda.
Hora?
A 2:45 de la tarda.
Ah, vale, perfecte. Així,
dos tant. Quarts de cinc de la
allà
tarda.
Allà enganxats.
Connectats. I si voleu
fem
venir...
Fem una classe.
Mira, li has de dir, va, ja està animant la Roset. I el Guillem, jo sé que és un home que és... que té moltes coses a fer, no? Estàs els divendres.
Els divendres a la tarda és complicat a nivell laboral, però sí que és veritat que ja si els companys venen a veure el mestre Virgili, jo ho recuperaré després.
El podcast.
Entesos.
Sí.
Entesos. Deixeu-me res parlar rapidíssimament, perquè sabeu que amb la taula de diàleg doncs comentem les notícies que a més ens han cridat l'atenció aquesta setmana. Res, rapidíssimament, heu estat pendents del que ha explicat la Pi Bernat, aquesta iniciativa als Estats Units.
Sí.
Segurament us haurà passat alguna vegada, no?, això de dir... llibre.
Sí, bueno.
Sí, però aquí ens quedem amb la penalització. A mi, el que m'ha passat, no he perdut llibres, però sí que l'he tornat tard i llavors et penalitzen, has d'estar un temps sense poder agafar llibres a la biblioteca. M'ha passat una vegada, m'ha passat.
S'aportin maltractats.
Sí.
Per mi això és una cosa...
Bueno, però ara, si te'n vas als Estats Units, aquest lloc que diu la Mercè, dones una foto o un dibuix d'un gatet
i et
perdonen.
A mi em sembla una iniciativa xula perquè la gent perdi la por a enfrentar-se al bibliotecari i la bibliotecària amb un llibre potser que fa mesos o inclús més que un dia fent neteja per casa el trobes i dius, això? D'on ho he tret? L'obres i veus que és una biblioteca pública? I llavors és una mica també trencar la por aquesta de anar i dir, perdoneu, però aquí teniu el llibre, perquè al final també tots aquests llibres extraviats que la gent es queda per casa, són diners que després ha de gastar l'administració per reposar-los.
Sí, sí.
Llavors, és una iniciativa que em sembla divertida per això, per que la gent perdi la por a dir, ostres,
però és
que
una bona iniciativa.
Sí, a més, pel que he llegit de la notícia aquesta, els llibres que, o sigui, que no es tornaven i la gent aquí multaven, no apareixia per la biblioteca, per tant, eren multes, un import econòmic que no recuperava la biblioteca i, per tant, s'estimen més dir, mira, fem una cosa, perdonem-los i que no es perdi aquest vincle amb la biblioteca. També. Em sembla molt bé, això. Dius, mira...
Dius, va, sí, entesos.
Ara, també he llegit, no sé si és cert, però he llegit, suposo que no m'enganya, La Vanguardia, que s'admeten també fotos de gossets d'altres animals que
al·lucinat. Està bé, també. Sí, home.
Llavors ja no són només gatets, eh? Ara sí. Un zoo, un zoo.
Tot el que tingui el factor adorable, tot el que tingui el factor adorable és vàlid.
Però em sembla bé.
Mira, bueno, he volgut començar avui la taula de diàleg amb aquest tema. També amb aquesta... Mestre Virgili continua xerrant,
sí,
Però el divendres ja parlarem. Ara parlarem també amb la Reis.
Estan fiscalitzades.
Que prengui nota de tots els barbarismes que cometem.
Qui viu has dit? Prendre nota.
Clar,
perquè el mestre Virgili, això d'apuntar...
Sí, no, ho acabo de dir jo.
No apunta.
És prendre nota, ho has dit molt bé, Roser. Deixeu-me, ara ens posem una mica serios, perquè volem parlar de les presons. Ja sabeu que els sindicats han plantat el govern català per quart cop consecutiu a la trobada prevista i ja interpel·len directament el president aragonès. També el govern ha dit durant el dia avui que rebutja aquest punt de partida, és a dir, trobar-se amb el president, i diuen que els treballadors han de garantir el correcte funcionament dels centres. Per ara sembla que hi ha normalitat de tots els centres. Ens anirà informant d'aquesta informació, ja sabeu, la Sandra Gómez. Però perquè avui és el primer dia que els treballadors han decidit no bloquejar accessos, sinó treballar aquesta mobilitat amb la Generalitat. Demà hi ha una manifestació prevista al plaça Sant Jaume. D'acord, tenim el tema damunt la taula. No sé com ho veieu vosaltres. Com esteu veient, no? Recordem que tot això ve de fa una setmana amb l'assassinat de la cuinera, de la Núria, a la presó de Mas Enric, a Tarragona, i després el pres es va suïcidar. Com ho veieu vosaltres, aquestes peticions que estan fent, tant per part dels sindicats i per part del govern?
Jo crec que això ha sigut la gota que ha fet desbordar el got, perquè per lo que he anat sentint i anar seguint, és el cúmul de moltes coses, moltes deficiències dintre de les presons, i després el més garrafal és que un senyor que està pres i havia suïcidat o havia assassinat amb una altra persona amb unes condicions similars als de la Núria, i que el deixin en una cuina que els estris fonamentals són els gabinets. Vull dir, aquí considero que és un fallo de la pròpia direcció de la presó. I llavors ja segueix tot el que ha anat procedint amb les vagues, s'han revelat i tenen dret també. També hi ha la seguretat d'ells, perquè ells, en el fons, estan exposats dintre la presó a que els hi passi qualsevol cosa. Que sembla ser que també hi ha agressions.
No,
vull dir, clar,
desconeixem
la part interna. Jo estic d'acord que els reclusos tenen tots els seus drets en tots els sentits, però clar, els professionals, els funcionaris, també. Vull dir, llavors, crec que és una mica de fallo per part de la direcció i del departament que pertany el règim penitenciari. Mm?
Com ho veieu vosaltres?
La meva afonia.
Per cert, tu com estàs?
Oh, mira, afònica.
Bueno,
I quan agafo el ritme, llavors baixo.
Bueno, va, doncs a veure què opinen els nostres contraturians.
Sí. Jo crec que, tot i que hi ha hagut problemàtica amb les concentracions d'aquest dia, crec que al final han sigut una mica extremes, potser, però una mica, com diu la Roser, han arribat una mica ja quan, amb els treballadors molt superats per aquestes circumstàncies. I jo ho explico des d'un punt de vista proper, perquè tinc un familiar que treballa a presons, i és una problemàtica que porten arrossegant molt temps, el tema de la inseguretat, de la falta de personal, de ser pocs funcionaris dintre d'un mòdul amb un ràtio amb els interns molt desbalancejat, és un ratio de 2 funcionaris per 100 interns, és una cosa molt, molt, molt fora de lloc. I crec que al final tampoc no els ha ajudat potser la posició dels sindicats o també l'opinió pública, perquè al final no, portem molts dies que només es parla de la consellera i del responsable de presons i de que demanen el seu, una mica el cap de turc per, per començar aquestes negociacions. I crec que fins ara, que estem arribant als, al quart, cinquè dia de concentracions, ja es comencen a parlar de les demandes i es comença potser a donar més veu als treballadors i, al, i a les demandes concretes. I crec que han estat molts dies enrocats amb aquest tema de si dimitiran o no dimitiran la consellera i el responsable i no senten-se a la taula. Llavors, això també potser no els ajuda amb l'opinió pública.
Un tiré fluix i després en el moment polític en què ens trobem.
Clar.
Sí.
Aquí està. Que
és que veure, o pressionen ara o poc temps els hi queda de govern. Exacte.
Crec que també és per això que era un molt bon moment també per pressionar perquè no... Perquè,
a veure, poden jugar a desgastar encara més aquest govern, que té la sequera al damunt de la taula. Exacte. Llavors, a veure, al final dius, hauran de moure fitxa al govern. I sí que penso que demanar el cap de doncs, la consellera, no?, i del funcionari de presons, com demanaven, no?, la dimissió, no sé si és encertat. Jo crec que aquí el que s'ha d'analitzar és si els protocols que hi ha es compleixen, primer de tot, si són suficients, si cal canviar normatives, falta personal, ho deia el Guillem, doncs resoldre aquests, tots aquests entrebancs que hi ha. No?
Sí, crec que potser és una manera molt, molt directa d'una reclamació molt directa, però crec que també és una manera de potser d'ells de reclamar que volen un canvi de lideratge i de gestió, i crec que és una manera també de dir-ho. Potser està molt personalitzat en el director, però al final també els directors generals dels departaments també marquen molt el full de ruta de com ha de funcionar un departament, en el cas de justícia o en els serveis penitenciaris. Llavors crec que també és una mica la reclamació és aquesta. Però també és veritat que no sé si potser és la millor estratègia. El tema, sobretot a mi, el no asseure's a
dialogar,
a parlar.
No?
A parlar. Crec que és una mica,
el
potser,
diàleg és vital.
Els sindicats no representen a la totalitat dels treballadors. No.
També és veritat.
Llavors,
aquí entre ells ja no s'uneixen.
Exacte. I després també us diré que això no ve d'ara, també ho dèiem ara, no? Per tant, la consellera Ubasart també s'ho ha trobat. És a dir, a veure...
Que ve de lluny, eh?
Per això, si demanem el cap de la consellera Ubasart, potser n'haurien de rodar uns quants més, que no els estic demanant, eh? Sí. Però vull dir que això ve de llarg.
I tant, sí, ve de llarg.
És un problema enquistat.
El fet aquest és el que ha causat la problemàtica tan greu que hi ha en aquest moment.
Deixeu-me comentar també, ara que estàvem analitzant doncs, el tema de les presons que estem vivint a aquestes setmanes a casa nostra, les primeres enquestes que donen la victòria al PSC el 12 de maig, amb Junts en segon lloc. Com ho veieu vosaltres? Perquè clar, això no ho hem compartit encara. Ai, la Roser.
També n'hem parlat abans.
Teniu ganes
d'anar
a votar el 12 de maig. Ho heu parlat, no?
Sí, ho hem parlat i amb la Roser dèiem, a veure... Em sembla molt bé, perquè evidentment estava com enrocat, no? El govern en minoria no podia fer altra cosa, segons han dit. El que dèiem és que si hi ha unes altres eleccions...
Que si eren incapaços de poder aprovar uns pressupostos, què vols ser?
Llavors hi ha unes altres eleccions a la vista al cap de 3 setmanes, no 15 dies, que dius, home, per què no les fem coincidir totes el mateix dia ja? Ja pel tema econòmic i logístic.
Quan interessa, veu, fa.
La mobilització de tothom, del ciutadà, i després també pel tema econòmic, el que dèiem abans.
És que el tema econòmic és...
Les europees, no? Que són el 9 de juny, si no m'equivoco, amb les eleccions catalanes.
Crec que és un mes de diferència.
S'ha firmat ja el decret de dissolució, però no sé si són a temps encara.
De canviar la convocatòria.
No, ara ja no crec. Ja s'ha signat, eh?
Sí.
Clar, vull dir, sé que s'ha dissolt el Parlament, però no sé si és en el moment que es dissol el Parlament és immediata ja l'aplicació de la data o s'ha de
firmar
un altre. Jo, de moment, les enquestes m'han semblat que no s'estan mullant gaire. És a dir, em semblen bastant conservadores, encara com dient, no donem favorits clars, números molt igualats, potser no reflecteixen també el sentit de vot que va haver potser a les últimes generals, que semblava que la diferència dels socialistes era molt, molt més gran de les que donen ara les enquestes. Llavors, jo crec que de moment les enquestes encara estan força cuinades i s'ha de veure encara si pot canviar la intenció de vot o si serà més diferent. I una qüestió de blocs també, perquè està clar que ningú, que el tema de les majories absolutes ja s'ha acabat.
El dijous veurem a veure què diu el senyor Puigdemont.
Correcte. Des de...
Que això també és un punt molt important per veure què és el que farà Junts. I després els altres, jo crec... Bueno, és com a l'escaig, no?
Home, a veure qui fa aquesta jugada, no?
Amb les enquestes que ara podria ser una jugada bastant interessant que vingui, perquè hi ha opcions, no és que es trobi un Junts amb sent tercera força o quarta força debilitat, sinó que les enquestes diuen que està amb un freca-freca i amb els socialistes.
Sí.
Llavors, Segurament sí, si diu que...
Al final la política és màrqueting també, ho sabem. Total. I crec que el partit de Junts fa molt temps que parla de la seva narrativa, no? De qui controla la narrativa, sí. Doncs té el de guanyar. I això és l'efecte Puigdemont, que pot jugar aquest dijous.
Pot jugar aquest dijous.
Jo crec que a partir de dijous s'obrirà el ventall, no? Llavors ja cada partit anirà movent-se.
Va, deixeu-me preguntar. Què opineu sobre Kate Middleton?
Vergonyós.
És una pantomima real.
És que a part ara amb el vídeo que ha sortit avui, que dius, al principi dius, no, potser l'ha gravat un ciutadà, però és que no. Una sensació que això està... No. Això
està... Sí, estem parlant allà del vídeo, no, Guillem? Sí, que ja es va filtrar.
La fotografia ja... Clar. Aquesta és una. Després tant de temps, segons es diu, i a més que a mi tot això ni em va ni em ve, però opino. Tot aquest temps que aquesta senyora se la va intervindre fins ara, tenen un cap de protocols, tenen unes persones determinades per poder dir el que han de fer, deixar de fer, no sé, vull dir, és una vergonya. I que surti, a veure, que ho féssim nosaltres, dius, bueno, mira, és la ignorància i no sabem de què va. Però ells, i a més els britànics, que són tan...
I amb, la premsa, i amb la premsa que tenen, que també exacte, saben que els agrada ficar el dit a la gafa.
El de Sun, que és un sensacionalista, aquest, escolta, aplaudeix.
Jo segueixo sense entendre com no es pot fer un vídeo institucional amb el príncep Guillem. No et dic que sigui amb la Kate, si no vols que,
no,
no, que surti.
No, es pot fer de moltes maneres.
El príncep Guillem, al final, ara mateix, és el màxim representant de la monarquia, perquè el seu pare està de baixa.
Ara mateix està de baixa, correcte.
Pel càncer,
la Camila també.
La Camila de vacances llavors, perquè està estressada.
Està fent molt complicat que guanyar-se una mica la confiança dels seus súbdits, entre moltes cometes.
Sí, però els súbdits sembla ser que... Escolta, ho troben tot la mar de bé. Fos aquí.
Estan amb crispetes.
Sí.
El vídeo per mi és un desencert, com una casa, perquè al final el que genera és més dubtes encara.
Exacte.
I encara... Això que pot estar falsificat.
Evidencia més encara aquesta pantomima o aquest teatre que s'està fent, no? Dius, això és el que dèiem, que és un vídeo que està preparat, està guionat, i se'ls ha dit, sortireu d'aquí, anireu fins aquí, i es gravarà aquest passeig, i rieu d'aquesta manera.
Ja però tot això ho podien haver fet ja fa molt de temps enrere i s'hagués evitat tot el que està passant ara i el criteri que s'ha agafat d'aquests personatges.
Ho hem de deixar aquí.
Ja ens fas fora, Mercè.
No em digueu això.
Que no ens vols.
I tant que us vull.
Quan ens animem, ja, pum, s'acaba.
Fora.
Ens has de donar un dia més.
És que ve el Miranda, ara.
Un altre dia.
Veniu divendres.
Miranda sagrat.
Venim divendres.
La vida. Tu vindràs o no?
Divendres, és que...
Divendres ja cap de setmana.
No, va, divendres a la tarda treballo.
Ah, bueno.
Però depèn de l'hora, depèn de l'hora que em dieu, potser m'anigo, va.
Va, no, deixem-ho per divendres. Àlex Cabrera, Guillem Figueroa i Roser Padós. Gràcies.
Adéu-siau, bona tarda.
Vinga, no tenim temps per més, que vagi bé. Fins demà.